A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Vinga, les 10 i 4, les 5 i 4, anem precisament, com tu deies, cap al Nepal, a través d'Eivissa. Vam quedar tots esgarrifats, es van quedar tots esgarrifats amb aquestes imatges a la tragèdia. Doncs a les dues bandes, a la banda nepalesa en tenim notícies, perquè el govern nepalès és transparent. De la banda tibetana, o sigui xinesa, no en sabem res, perquè ja sabem que l'opacitat regna pel que fa a les informacions del gegant asiàtic. Però sí que pel que fa al Nepal, doncs, sabem les dimensions de la tragèdia. Encara es cerquen pràcticament 2.000 desapareguts. I, en fi, la confirmació de morts, doncs, ja també supera els 1.600. Per tant, tragèdia en majúscula, quan ens va desfer aquest bloc de gel immens amb una glacera i l'aigua, doncs, va anar agafant, doncs, tot de fang i va anar convertint-se en una massa de ciment per allà on passava, enduent-se, doncs, a cases, ponts i, per descomptat, persones. Per parlar-ne, tenim a l'altra banda del telèfon en Joan Roig, en aquest cas de la ONG nepalesa Via Oberta. Ja hem parlat en multitud d'ocasions, precisament ha estat al Nepal fa poc, i és, doncs, és les Pitiuses, doncs, aquest peu Pitius que tenim al país i de l'Himàlaia. Molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia. I moltes gràcies per comptar amb nosaltres.
No, gràcies a tu per atendre'ns aquest matí. On et va agafar aquesta tragèdia? On vas sentir les primeres informacions?
Mira, gràcies a Déu va ser a Eivissa, a Formentera, perquè aquell dia estava treballant a Formentera. Però jo feia res, poc menys d'una setmana, que havia tornat de Nepal, i allà on nosaltres estem treballant, pues diguem que la carretera que mos du des del poble allà on estem, hasta Katmandú, hasta la ciutat, pues va quedar totalment arrasada. De fet, un company meu que ha tornat aquests dies, que ell sí que va, es va quedar, un company de cooperació que es va quedar allí, pues ha tingut que tornar amb avió perquè per carretera era impossible.
Doncs Déu-n'hi-do. En fi, aquesta zona on va ocórrer, o sigui, aquesta vall entre, diríem, entre, doncs, la zona, la primera zona muntanyosa del Nepal i la frontera, doncs, amb el Tibet, és una zona on vosaltres treballeu o teniu els projectes d'una altra banda?
El darrer projecte, precisament, que vam fer nosaltres, ara treballem a dos regions, i a una d'elles sí que va ser per allà on va passar. El que només teníem el darrer projecte que hem fet, que té molta altitud i està com a uns 150 quilòmetres de tot el mal que es va fer. Sí que ens va passar per de vora, però gràcies a Déu no va tocar absolutament a ningú, ni els nostres usuaris, ni els nostres projectes, ni les persones que anem allí a cooperar.
Què diu els vostres contactes del Nepal? Què us conten?
És desolador. És desolador, perquè, a veure, jo últimament estic dient l'expressió aquesta tan vulgar de perro flaco, todos son pulgas. O sigui, veus que és un país que fa el possible per sortir endavant, i quan ara hi ha hagut un canvi de govern, que duien anys i anys i anys amb governs totalment corruptes, en presidents, en primers ministres, que passaven els 80 anys, algo superenquistat, ara hi ha un nou president que no recorda el seu nom, però és un enginyer, a més, és enginyer, és un cantant de rap, i aquest home era alcalde de Katmandú i va transformar Katmandú en quant a neteja, seguretat, etc. I ara és primer ministre del país. Llavors, ell està fent canviar les coses. Pues pareixia que hi havia una esperança pel poble nepalès, i just en aquest moment, bum, no? Diuen volver a la normalitat, que dèiem aquí, no? Quina normalitat, però si l'estàvem intentant antes, i ara amb aquest cataclisme, es fa molt difícil, és un panorama molt difícil. M'agradaria ser més positiu, però és que no és així.
Has parlat amb algun testimoni directe de la riada o algun contacte, té algun testimoni per contar, doncs, què és el que van experimentar?
Experimentes la fi del món. O sigui, els pares, per dir-ho molt senzill, els pares d'en Santos, perdó, els pares, mentida, els sogres d'en Santos Subedi, del primer nen que vam apadrinar, que actualment és el restaurant Namasté a Eivissa, que és un restaurant solidari, és una lotia amb 30 i pico d'anys, en carrera, etc., doncs aquest, els seus sogres varen passar per una carretera que al cap de 10 minuts, després que ells just creuassin, va quedar arrasada. Imagina't com se te queda el cos, o sigui, algo tan senzill, no? Perquè això no hi ha control, no hi ha manera de salvar-te, no sé si heu vist les imatges, o sigui, és que nosaltres que ens solem anar a recuperar en temps de Monzón, ja quan baixa el riu de Valent, de manera normal, tens que anar molt enseny, hi ha moltes vegades que no pots creuar per molts de llocs, perquè a més no hi ha infraestructures, no hi ha ponts, etcètera, etcètera, pues, imagina't com aquesta gent estava, com dient, hem tornat a néixer, els que s'han salvat han tornat a néixer, i els que es donen per desapareguts no és com, com si som passats a Europa, vull dir, desgraciadament la majoria estiran morts.
Sí, sí, no.
Els dies que han passat, etcètera, és el que hi ha.
De moment sabem, abans m'he confós, de moment sabem que la xifra total de morts és de 804, l'oficial, amb dos cantons a la frontera, encara amb dos espanyols sense localitzar, però més de 3.000 desapareguts, que com tu dius estaran segurament soterrats sobre capes de fang.
És que la força que agafa allò és brutal. Nosaltres, en el poble on vam treballar, hem treballat des del principi, on tenim la seu, doncs hi ha un riu que passa, bueno, dos, diversos, perquè és baixades d'Himalaies, i clar, quan hi ha una miqueta més de desgel o plou més o tal, el caudal puja fins a uns nivells increïbles. Doncs no vull pensar jo que ha passat moguent terra, pedres, arbres, mare meva, vull dir, és brutal.
És brutal. Què esteu fent des de Via Oberta per donar un cop de mà?
Bueno, ara ens hem posat en marxa, com vàrem fer en su moment del terremoto, perquè aquesta és la segona catàstrofe en la que intervenim, i bueno, en su terremoto, amb això estem una mica anonadados, perquè en su terremoto, en seguida, tant el president del Consell d'Eivissa com alguns ajuntaments, com el govern balear, es va posar en contacte amb nosaltres i va habilitar partides econòmiques perquè els duguessin cap allà. O sigui, confiaven en nosaltres per fer especialment reconstrucció, perquè el que és primer auxilio, sí que vam fer un primer auxilio d'un centre metge, tendes de campanya, etc. Però, clar, per quan arriben els sous, pues, directament estan lligats per la reconstrucció, que la gent pugui tornar a tenir un sostre i a poder, d'alguna manera, tornar a la seva vida, diguem que és el que més podem treballar en altres com una entitat petita, no? I aquesta vegada, pues, mira, ara havíem demanat una reunió amb el director general del govern balear per dir-li si poden habilitar una partida, demanant una reunió directament amb ell, i mos contesta la secretària que les reunions són amb ella. Entonces mos quedam una mica així, com diguem, anem a veure. I de les institucions encara ningú, normalment em cridaven en seguida i anem a veure si podem donar una mà. Llavors estem una miqueta aturats perquè depenem de l'ajuda de la gent, com ens passa quasi sempre. No? I això, pues, va arribant molt poc a poc, i bueno, el projecte el tenim. El projecte és, en quan tinguem algo de sous, directament a través de la nostra contraparte, que ja estan de les territoris, en els recursos que tenim nosaltres com a ONG, ajudant en el que poden, i el que estan fent, pues, és des de intentant habilitar un centre metge a pobles, perquè llavors les ONGs, quan arriben allí, es concentren totes en el puesto, queda lleig dir-ho, però que més publicitat fa. Hi ha molts de puestos que queden molt descoberts, no? I nosaltres anem en els puestos més deixats de sa mà de Déu, no? I pues, tendes de campanya, aliments bàsics, o sigui, ara mateix és que fa falta tot. I després, si aconseguim recursos, pues, ajudar en sa reconstrucció. Si es poden reconstruir algun hospital, algun col·legi, o sigui, una mica anar a lo públic, a lo més necessari, imprescindible per la població. Són la sort que tenim és que són supervivientes natos, no? I llavors en molt poc ells es volquen, i tot, vull dir, hi ha una força de les pròpies comunitats que és el que els fa poder seguir endavant.
A més, llegim, doncs, que En aquest cas, la Xina ha estat avisant al Nepal que el cabdal està creixent a dalt i que aquests rius, el Bote Koshi i el Trishulip, doncs podrien tornar-se a desbordar.
Això és el que jo avui es matí, sincerament, m'ha donat una ansietat, perquè he escoltat una notícia de que estan controlant en drons i que es poden tornar a descongelar i tal, i, claro, no saps vull dir que aquesta vegada ha anat cap aquí, però una altra vegada sempre anirà per avall. O sigui, sempre passarà el mateix, però no saps per on arrasarà. No? Aquesta vegada s'ha carregat 5 pobles, també, mira, per sort, n'hi havia, em pareix que 2 o 3, segons me va dir la contrapart, que no hi havia gent, es veu que o varen prevenir, o passar remor, o per alguna raó varen poder fugir, però imagina't que això passa i no... Perquè llavors hi ha una altra cosa, o sigui, el govern nepalí és un autèntic desastre. Vull dir, el que és el control de l'espai, les instal·lacions, o sigui, funcionen com funcionàvem els espanyols en la guerra. Se t'espanyava una tuerca d'un tanque i li posaves una corda. Vull dir, ells fan el mateix en els avions, en tot, són desastrosos. En quant a el manteniment d'infraestructures és nefasto. Doncs no és el mateix que una pressa d'Europa, que té tots els controls que té que tenir, etc., que una pressa de Nepal, que potser no li ha posat ningú un reforç en el que va en 200 anys. Mm-hmm. Entonces, estan en un perill tot el rato, no? És una situació d'aquestes que dius, no és fàcil per on la pots agafar amb una mica de que et doni tranquil·litat, que et doni pau i a la vegada que siguis eficaç.
Sí, sí, i contrarrellotge les tasques d'emergències, perquè ara el punt més delicat de les operacions es troba sota terra, perquè dèiem, sí, hi ha pràcticament doncs, 3.000 desapareguts, dels quals la gran majoria segur que són morts, entre ells, atenció, 261 estrangers de 23 sí. països, perquè és zona turística, zona de trekking.
Sí, sí, no, a més un dels pobles era un poble de pujada a Tíbet i altres en les Himàlaies, o sigui que sí, totalment aquesta gent, no és el mateix que un edifici, que es troba gent encara viva, gràcies a Déu, al final, quan han passat 2 setmanes o 3, aquí serà un miracle, si poden trobar gent viva.
Bueno, hi ha aquesta, diuen que en aquestes sotametres de fang, roques, sediments, hi ha entrades de diversos túnels i centrals subterrànies, que hi havia diversos projectes hidroelèctrics en marxa, i des del govern nepalès creuen que potser un centenar de persones podrien encara seguir vives en aquestes galeries, per tant...
Sí, aquesta és l'esperança, i a més avui el govern xino ha enviat un desplaçament bastant potent, perquè Xina, a passar de la capacitat que té, que ho has dit molt des principi, té una col·laboració molt estreta amb Nepal, i llavors pues, han enviat tot un dispositiu molt potent d'experts precisament en trobar persones dins túnels. Entonces, a veure si per aquí es pot salvar alguna vida.
Mira, abans de demanar-te què pot fer la gent que m'escolti doncs, per ajudar, que el Nepal és un país que sempre, no sé, que la gent hi té com molta afinitat, la gent doncs, li cau simpàtic, té com diríem una certa poder de persuasió cap a la població, doncs, per molts motius. Abans de donar-te això, ens parlaves d'un govern corrupte, que això sempre fa doncs, que les tasques doncs, humanitàries doncs, no acabin de funcionar, però hi ha tot un moviment, no? Ara mateix el Nepal juvenil que vol fer fora doncs, aquests governs corruptes.
Sí, no, de fet s'ha fet fora. Vull dir, nosaltres duiem molts d'anys que teníem 3 inspeccions anuals, una del govern nacional, un del govern autonòmic i un del govern regional, local, diguem. I ens miraven fins a avall de l'alfombra, però no era per veure que nosaltres ho fessem bé o que nosaltres no robem. Era per veure si ens trobàvem la més mínima cosa per extorsionar-nos. Era així de simple.
Sí, sí, la corrupció...
Era així de simple, vull dir, no hi havia una intenció... Tal, la corrupció arribava per tot,
sí.
per totes bandes.
És una cosa, diríem, pròpia de tota la zona, de l'Índia, sí. Nepal,
exacte,
Pakistan...
Exacte, sí. Està molt enquistat, són experts. Bueno, ja. Ara, el primer ministre que tenen és un primer ministre atípic, que Mira, és una espècie de Bukele, per posar un exemple fàcil, no? Sí. Entonces, aquest home el transformarà, vull dir, allà avisos, perquè aquest any ja la inspecció que hem tingut d'ONG ja ha estat una inspecció com Déu mana. O sigui, venguem-nos a vora, felicitant la feina que fem, diguem, vale, tenim com a proposta de millora això, altre. Vull dir, hi ha una reunió a l'any en tot Déu, en totes les ONGs, i és pública, no és un xanxullo de els que coneixien en aquest o en aquell i es feien anar sols cap a ells. Llavors, bueno, amb això és molt al·legador, per això és tan dur que, com dius tu, és un poble entranyable, perquè té una gran tranquil·litat, és una gent que sap, viu en un puesto que és un paraís, o sigui, té moltes, moltes coses positives. Són rics, vull dir, el que passa que com que han estat sempre robats pels dos colossos, que són la Índia i Xina, doncs els han extraigut tot el que han volgut de les mines, els hi roben l'energia elèctrica, etc., per la corrupció, perquè els polítics han venut el país. Però el dia que aquest país deixés de ser presoner de Xina i d'Índia, si és un país meravellós, té turisme, té de tot, però... Mira, just ara que estaven arrencant cap a aquesta direcció, patapum, no? Entonces, es fa difícil d'entendre. Entonces, lo polític, contestant, perdona que m'enroll molt, lo polític està alineat amb aquest moviment de jovens que tenen un primer ministre jove i que és un home que és un Bukele a l'estilo nepalí. A més, quizá inclús més centrat, molt bé. Vull dir, jo fa 2 anys, quan m'anava ell com a alcalde de Katmandú, va ser la primera vegada que vaig veure passar aigua per riu de Katmandú. Antes l'únic que hi havia era animals morts i, merda. Vull dir, ha transformat la ciutat. I si ha transformat una ciutat, és capaç de transformar un país.
Com dèiem, ara tots hem vist les imatges, sí, són imatges esfereïdores, són imatges que angoixen, la d'aquesta, doncs... aquestes riades, aquests desbordaments, aquesta mena de tsunami d'aigua dolça provinent d'una glacera de l'Himàlaia que s'enduia tot el que trobava, pobles, ponts, centrals elèctriques, preses i, per descomptat, persones. Per tant, ara, més enllà de controlar de les tasques de cerca de supervivents i de cadàvers i de controlar malalties i de donar els primers auxilis, el que caldrà és la reconstrucció de pobles sencers. Per tant, exacte, si algú ens està escoltant, com pot col·laborar amb Via Oberta, perquè vosaltres us heu posat en marxa?
Bueno, nosaltres, només que apretin qualsevol de les redes en Facebook, en Instagram, per tot, veuran que Via Oberta està en un projecte, doncs, per una banda, del que és un primer auxili, una emergència, en els bàsics. Nosaltres sempre hem estat molt enfocats en les nenes i les dones que són la població més vulnerable, i ara mateix, imagina't, la que tindrem d'orfes, etc. I després, molt centrats en la reconstrucció. Reconstrucció a l'escala que nosaltres ens permeteixin, els recursos que ens confien tant les persones que ens escolten com les entitats públiques. Entonces, pues, la manera és pues, en recursos, en sous. Nosaltres som molt reconeguts, inclús a nivell nacional, perquè no tenim gastos administratius. Vull dir, som quan dic administratiu vull dir que no pagam sueldos. Tenim una sola persona contratada i ell viu de la seva pròpia autogestió. Vull dir, del que estan per cent dels projectes públics que fem, que sí que deixen una part per administració. No es gasta ni un cèntim de sous que ens dona la gent per un projecte en concret i menys per alguna emergència com això. Tots sabem que si fem un donatiu a qualsevol gran colosso d'ONG, més del 40% se'n van gastos administratius. Pues els que ens confien els seus recursos saben que arribaran al 100% i que, a més, ja ho publicam, ho mostram, ens hi ha vídeos. Vull dir, tenim la nostra bandera és la transparència. I ho feim pues, perquè ens pareix que és la manera en què tenien que operar les ONGs quan poden. Entenem també que una ONG molt grossa té que tenir personal i té que fer-ho d'una altra manera.
Doncs ja ho sabíem, que la vostra bandera és la transparència i sou una entitat doncs, de molt llarg recorregut i amb implantació al Nepal i sabem doncs, que els diners doncs, que se us envien doncs, van directament doncs, pel que toca. Moltíssimes gràcies, Joan Roig, i I tant de bo, doncs, la gent s'impliqui i es comprometi amb aquesta tragèdia al Nepal. Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. A seguir fent una bona feina com feis. Moltes gràcies.